Bon dia, fugir de l'horror. Avui es compleix el primer any de la invasió russa a Ucraïna.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La lucha estaba corriendo al lado de mi casa. Los aviones volaron y las bombas explotaron. Estábamos en el sótano.
És la veu de la Zoya, una refugiada a la Garrotxa, que ha explicat el seu cas a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Fa un any de la situació a Ucraïna era molt més extrema que ara. Això fa que a moltes persones fugissin de casa seva per anar a viure en millors condicions. La família de la Zoya va arribar a Catalunya el mes de març, després d'un llarg periple, i ara s'adapta al gran canvi de vida rere dia. Avui coneixerem la seva i altres històries. Com dèiem, de seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és dijous 23 de febrer del 2023 i el dia té més actualitat que repassem, com sempre, en titulars amb l'Aniol Puigvert.
El dia en 4 minuts.
Com hem dit a l'inici, coneixerem altres històries relacionades amb la invasió russa a Ucraïna.
Un altre testimoni de l'horror viscut a Ucraïna el trobem en un sacerdot que resident durant anys a la Garrotxa, Yuri Stasiuk. En Yuri és també paramèdic i va ser una de les persones que va atendre els soldats ucraïnesos ferits tan bon punt va esclatar la guerra.
Al final, moltíssimes vegades ens van dir que vosaltres sou una mica bojos perquè ningú no volia anar-hi, però vosaltres, clar, i nosaltres hauríem d'anar perquè allà hi ha un dels nostres, no? I no deixem a ningú.
Aquest dijous, Aniol, també parlarem de successos.
Perquè ahir a la tarda vam conèixer la detenció d'un conductor per avançaments perillosos als túnels de Bracons, la detenció d'un menor implicat en una baralla a la nit de Sant Tomàs d'Aquino i el decomissi d'un miler de plantes de marihuana.
La Biblioteca Marià Vayreda d'Olot torna a estar operativa.
Durant aquestes 3 setmanes s'ha canviat el terra de la planta baixa i s'ha retirat l'escala de cargol que connectava la sala infantil amb el soterrani. La directora de la biblioteca és Judit Badia.
Més informal, sí, més comoditat, això és el que intentem, de fet, que la biblioteca vagi perdent aquest concepte, no?, tant de biblioteca d'estudi i silenciosa.
El carrossaire de la colla carnavalesca d'Olot i Castellfollit, Lluís Soler, ha estat reconegut per la seva contribució al carnaval.
L'Ajuntament d'Olot li ha fet una entrega d'un guardó a la seva tasca a favor de la cultura popular.
No em mereixo tanta cosa, no. No m'ha costat tant d'ajudar.
I l'associació Rapsòdia Veus Literàries organitza la 6a edició del concurs de poesia eròtica d'Olot.
El certamen se celebrarà diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Pere Serrat. Els rapsodes de l'associació recitaran els 23 millors poemes dels 75 que s'hi van presentar. Santi Jou és membre de l'associació Rapsòdia Veus Literàries.
Nosaltres només en poesia eròtica aquest any tenim 75. És un èxit brutal. Torno a queixar una vegada més, que ja ho havia fet altres anys.
I en esports, l'hoquei Olot torna a la pista amb l'objectiu de seguir invicta aquesta segona volta.
Els olotins visiten el tercer classificat, el Sant Just, aquest dissabte a les 8 del vespre. Després d'un cap de setmana d'aturada, els de García i Piera volen seguir amb la bona dinàmica de resultats.
És una plantilla feta ja l'any passat, ja ho era. És una plantilla feta per intentar pujar de categoria.
I seguirem parlant d'hoquei patins, perquè el sènior femení de l'hoquei Olot es prepara per l'ascens.
Doncs sí, Roger, després de quedar terceres en la fase regular, les últimes lluitaran per pujar a primera catalana femenina. L'entrenador de l'equip és Joan Sedano.
Sí, ha anat damunt totalment i estic amb noies que feia anys que no jugaven, que ho havien deixat, que ja són mares, que ja, bueno, han de tornar a agafar ritme.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Pedro Sánchez viatja a Ucraïna. Obrim el focus. El president del govern espanyol referma el suport a Zelensky en el seu segon viatge a Ucraïna.
Pedro Sánchez ha arribat a Kiev, des d'on s'ha desplaçat a Butxa i Irpin.
I nou tancament d'Amazon. Acomiadaran 150 treballadors subcontractats a Constantí.
L'operació afectarà uns 150 treballadors de l'empresa QNMS Nagel i s'ha sumat la clausura de la planta de Martorelles i el centre de Santa Perpètua de Mogoda, que ja no obrirà.
En successos investiguen la desaparició d'una dona entre Pineda i Calella quan anava a la feina aquest dilluns.
La família ha denunciat el cas als Mossos d'Esquadra i demana la col·laboració ciutadana per localitzar-la.
A la pàgina internacional, 10 palestins morts i més de 100 ferits en un atac de l'exèrcit israelià a Cisjordània.
Soldats israelians han encerclat un habitatge on hi havia tres suposats membres de grups armats palestins i ha començat un intercanvi de trets.
I repicar per Carles III, el Regne Unit busca campaners a contrarrellotge per a la coronació.
En marxa una campanya per trobar uns 8.000 voluntaris que permetin fer sonar els repics des de totes les esglésies.
I tanquem la pàgina internacional parlant de l'aparició d'una misteriosa bola de metall de grans dimensions en una platja del Japó.
Les autoritats japoneses no creuen que l'esfera impliqui cap perill i descarten que sigui una mina.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Va canviant el temps, ha canviat ja les últimes hores, ahir alguna pluja, alguna tempesta al nord del Ripollès, a Molló, 21 litres per metre quadrat, amb calamarsa, i la neu que va baixar de 2.000 a 1.700 metres. Bé, precipitació en forma de neu, per exemple, a Núria, 16 litres per metre quadrat, Ulldeter, 15 litres, un litre només a Ripoll. Bé, en van caure fins a 9 a la Vall d'en Bas, 11 litres per metre quadrat a Olot, o 4 litres a l'Alt Empordà, a Darnius i Boadella. Bé, avui el temps serà variable i inestable, matí ennuvolat, amb algun xàfec, a primera de la tarda hi pot haver una mica de pausa, però a mesura que avanci la tarda tornarà a repetir-se aquests ruixats, ruixats a les comarques interiors i del nord, difícilment cap a la costa. Però atents a un front d'aire fred, que arribarà al vespre i a la nit, sobretot pels vols de mitjanit. Aleshores, també matinada de divendres, tindríem més pluges, algunes tempestes amb calamarsa i baixa la temperatura, per tant, podria nevar a 1.600, 1.500 metres, baixant a 1.200. Per tant, divendres al matí ja aniria passant aquest front, però de matinada pot deixar una bona regada a les comarques interiors i no tant cap a la Costa Brava, la Selva, punts de l'Empordà, aquí poca precipitació. En definitiva, tornem a l'hivern amb aquesta baixada de temperatures i al cap de setmana algun ruixat, però temperatures lleugerament més baixes, amb tendència a baixar notablement dilluns de la setmana que ve.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dijous 23 de febrer del 2023. La guerra de Rússia contra Ucraïna arriba al seu primer aniversari. Moltes de les persones que han fugit de la guerra han vingut a les nostres comarques escapant de l'horror. Alguns d'aquests refugiats s'han establert a la Garrotxa i des de Ràdio Olot i Olot Televisió hem pogut parlar amb algun d'ells, concretament amb la família de la Zoya, provinent de la zona de Kharkov i que, mica en mica, es van habituant al seu nou dia a dia. Ens porta tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Fa un any la situació a Ucraïna era més que extrema. Això va fer que moltes persones fugissin de casa seva per anar a viure en millors condicions. La família de la Zoya va arribar a Catalunya el mes de març, després d'un llarg periple.
Llegamos a España el 25 de marzo con los bomberos de Girona. Desde Kharkov viajamos en autobús de evacuación a Polonia, y de ahí nos llevaron los bomberos de Girona. Luego nos colocaron en familia en Montecut, Marika y Job. Y vivo ahí durante una semana. Luego a la Cruz Roja y nos instalaron en un albergue de Donbass. 3 meses.
Al mes de novembre aquesta família es va poder instal·lar a Olot. Aquí viuen la Zoya, els seus fills Maxim i Irina i la seva neta Margarita. El marit de la Zoya i el marit de l'Irina s'han quedat treballant al seu país. Tots ells són de Bagàlcria, una ciutat propera a Kharkov, que ben aviat va quedar devastada per la guerra i que continua estant molt present a la memòria de la Zoya.
La lucha estaba corriendo al lado de mi casa. Los aviones volaron y las bombas explotaron. Estábamos en el sótano la mayor parte del día. Las aldeas serranas quedaron completamente destruidas y decidimos irnos.
La Zoya treballa des de fa un mes en una pizzeria. La seva filla Irina està buscant feina i està aprenent l'idioma. En Maxim estudia online i aprèn també l'idioma. I la petita Margarita va a l'escola. Precisament un dels primers grans reptes dels refugiats està sent aprendre el català i el castellà. La Zoya i la seva família poden almenys un any després viure en tranquil·litat. Tot i així, no obliden el seu país i continuen insistint que la guerra no ha acabat ni molt menys.
A la mateixa línia, un altre testimoni de l'horror viscut a Ucraïna el trobem en un sacerdot que resideix durant anys a la Garrotxa, Yuri Stasiuk. En Yuri és també paramèdic i va ser una de les persones que va atendre els soldats ucraïnesos ferits tan bon punt va esclatar la guerra. Aquesta setmana ha passat pel programa La Finestra d'Olot Televisió per recordar el que va viure ara fa justament un any.
Yuri Stasiuk va ser sacerdot de la comunitat ucraïnesa d'Olot durant anys. Ara viu i fa la seva tasca a Barcelona. El que poca gent segurament sap, però, és que aquest ucraïnès de poc més de 30 anys, nascut a prop de Lviv i que va arribar a Catalunya fa 13 anys per estudiar teologia, va cada any al seu país ajudar l'exèrcit. I va des del 2014 i l'any passat, just el dia 24 de febrer, va decidir anar a donar un cop de mà al front. Al principi anava a fer tasques de capellà, però des de fa un temps hi va amb una associació de voluntaris fent funcions de paramèdic. Ho explica ell mateix.
Al final, moltíssimes vegades ens van dir que vosaltres sou una mica bojos perquè ningú no volia anar-hi, però vosaltres, clar, i nosaltres hauríem d'anar perquè allà hi ha un dels nostres, no? I no deixem a ningú.
En Yuri va estar fent primers auxilis als fronts a Zaporizhia i Kherson, amb un grup de persones molt diverses, entre els quals hi havia un advocat, un entrenador o un metge. Allà, però, tots eren igual. En Yuri, mica en mica, va païnt la setantena de vacacions a l'hospital de campanya que va haver de fer.
No sé com explicar-lo. En aquest moment ho fa, no sents res. I, clar, després ja passa temps i ja comences a pensar i sentir, no? Però en aquest moment no tens res. El més important del món i de la teva vida és el teu treball que fas.
Ell es pensava que hi aniria per 2 setmanes, però finalment van ser 8 mesos. A l'octubre va tornar a Catalunya per continuar fent de sacerdot.
Yuri, vas passar por en algun moment? En algun moment
sí,
d'estar allà sí. Vas dir, ostres, què hi faig aquí?
Sí. Bueno, la por sempre, sempre. I la primera pregunta que pregunta ell, que si tens por, si demà t'envio en aquest lloc, tens por o no? I si la persona diu que no, llavors no l'agafa. I si diu que sí, llavors diu, bueno, demà mateix surts, no?
Clar, perquè té la part de consciència,
sí,
no, podríem
sí,
dir?
Sí.
En Yuri és també qui es va encarregar que tot el material vingut des de la Garrotxa arribés en bones mans. Explica que actualment el que fa més falta són medicaments. La família que hi té Yuri vivint a Ucraïna explica que es troben bé.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Obrim la carpeta de successos començant parlant de la detenció d'un jove sense carnet de conduir per fer avançaments perillosos dins els túnels de Bracons. Els Mossos també el denuncien per circular sense ITV i el relacionen amb 2 conduccions temeràries més, informa Natàlia Moreno.
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat un jove de 22 anys sense carnet de conduir enxampat fent avançaments perillosos dins el túnel de Bracons. Li atribueixen 2 delictes contra la seguretat viària per conducció temerària i per conduir sense haver obtingut mai el permís. Agents de trànsit que feien un control preventiu a la C-37 al municipi de la Vall d'en Bas van veure com el vehicle que duia els 4 intermitents feia un avançament imprudent, posant en perill la resta d'usuaris de la carretera. Quan van aturar el cotxe, el conductor va dir que no duia sobre el carnet i va ensenyar una foto al seu mòbil. Arran de les gestions per comprovar-ne l'autenticitat, els Mossos van descobrir que mai havia tingut el permís. A més, els agents van comprovar que no disposava de la inspecció tècnica de vehicles en vigor a causa de defectes molt greus al cotxe. Van detectar mancances en els ancoratges del cinturó, que no tenia llum de fre posterior ni de la placa de matrícula de darrere, i també problemes als pneumàtics. Per això també l'han denunciat i van immobilitzar immediatament el vehicle. Després de fer les investigacions corresponents, els agents van comprovar que ja havia fet la mateixa maniobra temerària, dos avançaments perillosos més, el 31 de gener i el 14 de febrer. Al reguitzell d'infraccions, els Mossos hi sumen una denúncia administrativa per no haver-se identificat inicialment amb cap document i fer-ho amb una fotografia en format digital que no corresponia a la seva identitat. El detingut, sense antecedents, va passar el mateix 17 de febrer a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia d'Olot.
Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra detenen un menor d'edat per robatori amb violència i intimidació a Olot. Els fets es van produir durant la festa de Sant Tomàs de Quino a la ciutat. El menor està pendent de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. Tot plegat va ocórrer el dia 28 de gener, precisament durant la celebració de la festa de Sant Tomàs de Quino al voltant de la una de la matinada al centre d'Olot, prop del carrer Sant Ferriol, on es va produir una agressió per part d'un grup nombrós de joves envers tres nois de 14 anys. Aquest grup va intentar robar amb violència els telèfons mòbils als tres nois, que van rebre cops de puny i puntades de peu. Gràcies a la col·laboració de la policia municipal i la investigació duta a terme pels Mossos d'Esquadra, s'ha pogut identificar a un dels agressors. El dia 20 de febrer es va detenir un menor d'edat per robatori amb violència i intimidació. En tractar-se d'un menor, es va fer lliurement als seus tutors legals i compareixerà en els pròxims dies davant la Fiscalia de Menors. I per tancar el bloc de successos, parlem que els Mossos d'Esquadra han decomissat 1.040 plantes de marihuana al barri de les Fonts d'Olot. Els agents han detingut un home de 28 anys per un presumpte delicte contra la salut pública i un altre per defraudació de fluid elèctric. És una de les operacions més importants que hi ha hagut a la comarca per cultiu de marihuana en els últims anys.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Durant la passada matinada es va produir l'entrada al domicili on els Mossos d'Esquadra van decomissar el més de miler de plantes. El domicili, situat al carrer Volcà Traiter, del barri de les Fonts, ja havia estat investigat des d'inicis de febrer per part dels cossos de seguretat. En la intervenció hi van participar els ARRO i els serveis d'investigació i seguretat del cos de Mossos d'Esquadra d'Olot. El detingut, un home de 28 anys, es troba detingut pendent de passar a disposició judicial en les pròximes hores.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
La biblioteca Marià Vayreda d'Olot torna a estar operativa. Durant aquestes tres setmanes s'ha canviat el terra de la planta baixa i s'ha retirat l'escala de cargol que connectava la sala infantil amb el soterrani. Malgrat les obres, les activitats infantils han continuat amb la seva programació i s'han pogut fer amb total normalitat. Ens porta tots els detalls en Pere Obac.
La biblioteca Marià Vayreda d'Olot torna a estar completament operativa. Durant la primera setmana de febrer va estar tancada per reformes. Al retirar el taulell de l'entrada, la biblioteca no podia funcionar i van poder reobrir-la quan es va tornar a muntar. Aquestes obres havien de servir per canviar el terra de la planta baixa, però també s'ha retirat l'escala de cargol que connectava la sala infantil amb el soterrani, ja que no complia la normativa de seguretat. Segons la directora de la biblioteca, Judit Badia, l'espai es veu més net i més ample i ajuda a canviar la percepció del que és actualment una biblioteca d'estudi.
Més informal, sí, més comoditat, això és el que intentem, de fet, que la biblioteca vagi perdent aquest concepte, no?, tant de biblioteca d'estudi i silenciosa. I bueno, doncs el terra també ens ha ajudat una mica a perdre aquesta idea que tenim de biblioteca, sí.
Fa dos anys es va remodelar el primer pis de la biblioteca. Ara s'ha incidit a la planta baixa i la directora afirma que espera poder treballar en les dues plantes restants, la segona i el soterrani.
Més que intenció, no?, és que és una moqueta que fa molts anys que està posada i, clar, es fa molt malbé per l'ús, no?, bàsicament, i pel manteniment, perquè requereix un manteniment que és molt car i costós. Llavors, bueno, més que perquè sigui una intenció meva o no, o de la biblioteca, sinó que és que gairebé és necessari. Quan veus els altres pisos que ara ens queden, que són la sala infantil i el segon pis, ostres, es veu molt desgastada. Bueno, jo crec que és més un tema això, d'higiene i de sanejar una mica la biblioteca.
Durant aquestes setmanes, les activitats infantils han seguit amb la seva programació normal. La sala infantil i el cau de la Guilla es van traslladar fins dimarts a la Carbonera.
Si el temps ho permet, s'aproxima el Carnaval aquest dissabte, dia 25, a la capital de la Garrotxa, a Olot, i un dels actes previs a aquest Carnaval ha estat l'homenatge al carrossaire de la colla carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca, Lluís Soler. L'Ajuntament d'Olot li ha fet entrega d'un guardó a la seva tasca a favor de la cultura popular. Als seus 93 anys no es perd mai les rues de les comarques gironines. Guillem Guardiola.
No em mereixo tanta cosa. No m'ha costat tant d'ajudar. Perdoneu, estic emocionat.
Emocionat, així ha reaccionat Lluís Soler, un dels creadors de les carrosses de la colla carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca, en l'homenatge a la seva tasca de contribució al carnaval. L'Ajuntament d'Olot li ha fet entrega aquest dimecres d'un guardó de reconeixement. Soler, de 93 anys, ha dedicat tota la seva vida al carnaval i, de fet, des del 1993, l'any de la seva jubilació, ha sigut un dels principals dinamitzadors de la seva colla i l'encarregat d'idear i fabricar les carrosses de l'equip. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha destacat el valor que tenen per a la ciutat persones com ell.
Són oficis que cada vegada es perden més, però després de molts anys de fer l'ofici de banista, quan va arribar a la seva edat de jubilació, l'any 1993, doncs en Lluís va pensar que aquest talent el podia continuar dedicant d'alguna manera a la ciutat i ho ha estat fent doncs, pel carnaval, ho ha estat fent per les carrosses, per una colla, la colla carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca, vull dir que és una colla que enguany també celebreu el vostre 30è aniversari.
Soler, sorprès i nerviós, també ha deixat la seva signatura en el llibre d'honor de la ciutat, després de saber que pròximament s'ampliarà el nom de la colla que fa una trentena d'anys que intenta fer créixer. Pep Pérez és membre de la colla carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca.
Proposarem en assemblea extraordinària que la colla la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca canviï de nom. Proposarem en assemblea que el nom de la nostra colla a partir d'ara sigui la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca i carrossaires Lluís Soler.
L'entrega del guardó d'agraïment al carrossaire Lluís Soler coincideix amb la commemoració dels 30 anys d'existència de la carnavalesca d'Olot i Castellfollit, que tornarà a sortir un any més aquest dissabte pels carrers d'Olot en la popular rua de Carnaval.
I abans dels esports, parlem de l'associació Rapsòdia Veus Literàries, que organitza la sisena edició del concurs de poesia eròtica d'Olot. El certamen se celebrarà diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Pere Serrat. Els rapsodes de l'associació recitaran els 23 millors poemes del 75 que s'hi van presentar. Des de l'organització animen els poetes de la comarca a sumar-se a aquesta iniciativa, ja que la majoria de participants provenen d'arreu dels Països Catalans.
Amb l'arribada del Carnaval a la Garrotxa, torna el concurs recital de poesia eròtica d'Olot. L'associació Rapsòdia Veus Literàries n'organitza la sisena edició. El certamen se celebrarà diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Pere Serrat, en lloc de la Sala El Turín com s'havia fet fins ara. Els finalistes del concurs es coneixeran en el mateix acte. Els rapsodes de l'associació seran els encarregats de recitar els 23 poemes escollits dels 75 que es van presentar inicialment. L'associació pretén que els participants presentin una lírica eròtica però elegant. Des de l'organització afirmen que fa 6 anys que treballen perquè Olot gaudeixi d'un recital de referència de poesia eròtica i, tot i que creuen que el certamen s'hi està convertint, es queixen de la falta de participants garrotxins. Santi Jou és membre de l'associació Rapsòdia Veus Literàries.
Nosaltres només en poesia eròtica aquest any tenim 75. És un èxit brutal. Torno a queixar una vegada més, que ja ho havia fet altres anys. Els olotins, garrotxins, no sé on són, i n'hi ha molts, no escriuen aquests.
A banda dels poemes, el concurs de poesia eròtica retrau un homenatge a les copletistes del segle XIX de Madrid. Clara Sánchez Castro i Elisa Planagomà recordaran aquestes figures, sovint malenteses.
Aquelles dones, doncs, vale, cantaven. Algunes es van fer riques, famoses, inclús propietàries de locals, però altres no. Rentaven la roba i no sé què, i després cantaven.
I sempre però van ser malenteses.
Molt malenteses, sí, sí, sí. I és un homenatge a aquesta gent. I jo, clar, m'agradarà molt veure les 4 o 5 actuacions que farà la Clara recordant grans dives del copletisme.
El concurs de poesia eròtica d'Olot és un acte apte per a tots els públics. Les entrades són gratuïtes, però només es poden adquirir en anar a recollir-les a la seu del Centre d'Iniciatives Turístiques.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Tornen a rodar. L'hoquei Olot torna a la competició amb l'objectiu de seguir invicta a la segona volta.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que els olotins visiten la pista del tercer classificat, el Sant Just, aquest dissabte a les 8 del vespre. Després d'un cap de setmana d'aturada, els de García i Piera volen seguir amb la bona dinàmica de resultats després d'encadenar 3 victòries consecutives. Tota la plantilla està disponible pel duel a Sant Just. Diuen que a vegades has de desconnectar per tornar a connectar. Podria ser el que ha fet l'hoquei Olot després d'un cap de setmana sense lliga i les bones sensacions després de sumar 9 punts de 9 possibles a l'inici de la segona volta. Els olotins passen pel seu millor moment de la temporada, on han mostrat un gran hoquei i han estat capaços de capgirar marcadors en contra, com en el darrer partit davant el Lloret. Una dinàmica que el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, vol que segueixi després d'aquesta petita aturada de la lliga.
També va bé per desconnectar, els jugadors també... segurament els hi feia falta, saps? Una mica de desconnexió, de tenir un cap de setmana lliure, de que poguessin fer altres coses que no siguis el hockey, i crec que també que aquestes setmanes així de peron també van bé per això, per recarregar les piles i per seguir amb aquesta dinàmica.
L'hoquei Olot visita la pista del Sant Just, un rival que ha guanyat les dues vegades que s'hi ha enfrontat a la Josep Jou. En canvi, el Sant Just com a local és un dels equips més difícils de batre, ja que només ha perdut un partit a la seva pista. García remarca que és un equip pensat per pujar a l'hoquei Lliga.
És una plantilla feta ja l'any passat, ja ho era. És una plantilla feta per intentar pujar de categoria. Sí que és veritat que és el que estem veient. O sigui, són gent amb experiència que per molt que hi hagin resultats ajustats, ells saben jugar amb el marcador.
I referent al seu equip, el tècnic de Navàs parla de la porteria, on Pau Flores i Guillem Raurell estan demostrant un gran nivell. A la darrera jornada, Flores va ser el titular.
Vaig per sensacions i vaig per treball. O sigui, l'altre dia en Pau va fer un molt bon partit. Crec que el vam recuperar. En Guillem sabem que porta una temporada molt bona. Llavors vaig amb competició sana.
El Sant Just Hoquei Olot, corresponent a la 15a jornada del grup nord de l'Hockey Lliga Plata, es disputarà aquest dissabte a les 8 del vespre al pavelló de la Bonaigua. Es podrà seguir en directe des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Olot. I no ens movem del pavelló d'esports i concretament de la Josep Jou, perquè el sènior femení de l'hoquei Olot es prepara per l'ascens. Després de quedar terceres en la fase regular, les olotines lluitaran per pujar a primera catalana femenina. L'equip format per jugadores locals debutarà en aquesta segona fase a la pista del Martinenc, tercer classificat del grup A. Informa Aniel Puigbert.
L'hoquei Olot està vivint com a club un moment històric. El masculí és a segona divisió estatal i, de moment, sense patiments, amb una Josep Jou plena i les jugadores del sènior femení classificades en la lluita per l'ascens. Després de 20 anys, l'hoquei Olot tenia ganes de tornar a crear un equip femení. L'únic requeriment era fer-ho amb patinadores de casa i, després d'aconseguir-ho, han triomfat en el primer tram de temporada. L'entrenador del sènior femení de l'hoquei Olot, Joan Sedano, es mostra il·lusionat davant la possibilitat d'aconseguir l'ascens.
Ha anat damunt totalment i estic amb noies que feia anys que no jugaven, que ho havien deixat, que ja són mares, que ja, bueno, han de tornar a agafar ritme, i la veritat és que estan millorant molt, tenen moltes ganes i això sempre ajuda moltíssim.
Els números són clars i el femení de l'hoquei Olot disputarà el primer partit de la segona fase la setmana que ve. Tot i que van perdre davant el Caldes en l'últim partit de la primera fase, l'equip ha quedat en tercera posició a la classificació del grup B. Han guanyat un total d'11 partits i han acabat sent l'equip més golejador amb 87 gols a favor. Les altres rivals dels play-offs són el Sant Jordi, el Manresa i el Caldes del mateix grup de les olotines, i l'Igualada, el Cubelles, el Martinenc i el Sant Just del grup A. Sedano explica que amb l'entrada als play-offs han canviat el model d'entrenament.
Entrenant tot el que puguem, hem deixat coses més bàsiques fetes, ara ja comencem a treballar unes coses més concretes, més pels partits següents, o sigui, ja no mirem tant en general per l'equip, sinó més pels següents partits. L'important és treballar fins al final.
El primer partit de la nova fase de competició del femení de l'hoquei Olot serà el pròxim 5 de març, a 6:45 de la tarda, a la pista del Martinenc.
Josep Jou.
Ja fa dues setmanes que l'hoquei Olot no juga, però l'últim partit no s'oblida així com així. Va golejar el segon classificat i ara vol tombar el tercer.
Hoy va ser un día grande.
Dissabte, en directe des del pavelló de la Bonaigua, Hoquei Club Sant Just, Hoquei Olot, A 7:45 del vespre a la prèvia i a 8:00 al partit, amb Roger Isern i Anna Prat. I el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
Doncs que així sigui, esperem que sigui un gran dia per l'hoquei Olot, lluny de la capital de la Garrotxa, on hi haurà carnaval, i esperem que a Sant Just hi hagi victòria dels olotins en aquest nou partit de l'hoquei Lliga Plata. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 23 de febrer del 2023. Recordin que poden seguir connectats a través del portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.